que el presumpte agressor li havia fet documents, també va intentar forçar-la per mantenir relacions sexuals sense consentiment. La germana també va contar al seu oncle que les agredia quan s'enfadava.
Amb aquesta a punt arribarem a les 12:04 minuts. Més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 28 de gener, molt pendents avui del cel i de l'arribada d'una nova borrasca. Ara en uns minutets connectarem amb el nostre company, el meteoròleg Miquel Salamanca, perquè ens digui què podem esperar en les pròximes hores. Parlarem també de cultura alternativa, concretament de l'onzena edició del Festival Mal del Cap. En parlarem en detall amb la seva directora, amb Nimma Saranova, i més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza, i també, com fem tots els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz, el comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i gairebé 6 minutets és el moment de posar-nos al dia. I com dèiem, Nieves, molt pendents de la meteorologia, perquè les pitiuses es preparen per l'arribada d'una nova tempesta. En aquest cas d'Anna Christine. Després d'en Ingrid Arensben, Anna Christine, la vista taronja per forts vents i mala mar s'ha activat a partir de les 10 d'aquest matí.
Sí, els bombers d'Eivissa han preparat un dispositiu especial amb 25 efectius activats per respondre les incidències que es puguin produir. La brigada de xarxa viària del Consell d'Eivissa també es troba en situació d'avís. La institució insular fa una crida a la població perquè extremi la prudència en cas de qualsevol emergència, recorda a la ciutadania que ha de contactar amb el telèfon 112. També els ajuntaments demanen molta precaució, han tancat jardins, parcs infantils i instal·lacions esportives a l'aire lliure i es suspenen totes les activitats municipals a l'aire lliure també. Es recomana evitar els desplaçaments innecessaris. L'operativa de les navilieres, que fan trajectes entre les Pitiuses i també connexions amb Mallorca i la península, tornarà a estar condicionada pel mal temps. De fet, Baleària ha anunciat que les darreres sortides programades per avui entre les Pitiuses seran a les 2:15 de Eivissa i a les 2:30 des de Formentera. I també s'ha cancel·lat els trajectes amb la península i Mallorca que opera habitualment el Fast Ferry Margarita Salas.
I com dèiem, molta precaució avui. Recordeu que tindreu tota la informació actualitzada als butlletins horaris i també als serveis informatius d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. Ara canviem d'assumpte i parlem de la regularització extraordinària d'estrangers aprovada pel Consell de Ministres. Sindicats, empresaris i associacions de migrants d'Eivissa veuen amb bons ulls aquesta mesura, asseguren que ajudarà a lluitar contra l'explotació laboral d'aquestes persones.
La presidenta de l'Associació d'Uruguaians, Alda Jurramendi, calcula que a Eivissa pot haver-hi entre 6.000 i 7.000 persones que treballen sense papers en l'economia submergida. Alerta també dels problemes que tenen molts per empadronar-se, tot i que moltes vegades paguen fins a 700 euros per habitacions compartides.
Hi ha quantitat de gent, sobretot en Eivissa, que estan sin papers, que estan treballant lo que se llama en negro, que están siendo explotados porque tampoco les pagan lo que deberían pagarle, cantidad de empleadas de hogar que hacen, no hacen 12 horas, hacen 24.
Els sindicats aplaudeixen la mesura. Pedro Campillo, secretari general d'UGT, diu que a les Pitiuses les persones sense papers són molt vulnerables i pateixen més abusos laborals. I també els empresaris ho veuen amb bons ulls. Escoltam el president de la petita i mitjana empresa, Alfonso Rojo.
Trabajadores que estén de forma ilegal en el país no dejan de ser un foco de economía sumergida y a veces también, desafortunadamente, pues son un foco de aprovechamiento de malos empresarios o malamente llamados empresarios que se puedan aprovechar de este tipo de personas. Nosotros siempre hemos dicho que los empresarios que hagan mal las cosas son competencia ilegal para los que hacemos bien las cosas.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de sanitat, perquè les associacions contra el càncer d'Eivissa denuncien que es produeixen retards de més de mig any en les revisions dels pacients que ja han passat el tractament.
Aseguren que aquestes cites són molt importants per a detectar recaigudes que, malauradament, diuen són habituals. Esperen que amb la incorporació del quart oncòleg a la plantilla de l'Hospital Can Mises i amb la incorporació anunciada d'un cinquè facultatiu, les revisions es posin al dia.
Tant de bo sigui així. Nieves, moltíssimes gràcies. Fins després.
Fins després.
Són les 12 i 9 minuts i, com us deia, avui molt pendents del cel.
Pareix que vol ploure.
I a aquesta hora, quan són les 12 i gairebé 10 minuts, podem parlar ja amb el nostre company dels serveis informatius, el meteoròleg d'aquesta casa, Miquel Salamanca. Molt bon dia.
Ja?
Molt bon dia. Ara sí que el sentim, en Miquel Salamanca.
Què tal? Bon dia.
Molt bé. Ara feia dies que no parlava amb Miquel i sempre que parlem amb tu és símptoma de que alguna cosa està passant als nostres cels, veritat?
Sí, sí, hauríem de canviar aquest títol de pareix que va ploure per ja està plovent.
Sí, que ja està plovent. Ara hauríem de pensar quan tornarà a fer sol aquí a Ses Pitiuses, però centrem-nos en què ens esperen ses pròximes hores, que em pareix que aquesta treva que hem tingut durant el matí serà això temporal, no?
Sí, no és de fiar, no és de fiar. Aquesta treva que hem tingut és momentània només. Ara ens està passant, aquí a Ses Pitiuses està passant la primera part d'aquesta borrasca nova que se diu Christine, i és una borrasca molt petita, però és activa i és molt profunda. Aquestes pròximes hores, quan acabi de passar, just per damunt aquí, a Ses Pitiuses, allò que tindrem és molt de vent avui cap vespre. Altra vegada, primer serà un llevaig, un sud-oest, però llavors anirà a ponent i finalment a mestral, un nord-oest. I seran cops que podrien superar, Emet diu, 90 km per hora, en àrees esforçades, en aquesta direcció de vent comentada, però és que, de fet, a nit passada ja s'han donat cops de vent 90 km per hora. Per tant, és probable que en qualsevol moment arribem a 100. I les zones també seran molt destacables, zones de 4-6 metres, probablement també n'hi hagi qualcuna d'aquestes puntes que de vegades fan sonatge que passin també de 6 metres.
Que passin de 6 metres, déu-n'hi-do, idò. Ja ho hem dit, no ens cansem de repetir-ho, molta precaució, no us apropeu a àrees costaneres. No sé si hi ha alguna zona d'Eivissa, Miquel, que sigui especialment sensible per aquest pas d'aquesta tempesta, Christine.
Jo crec que aquesta vegada afectarà mira o manco tot el territori per igual, perquè és una borrasca petita, però és que justament aquesta travessa per aquí on toca, podríem dir. Per tant, bàsicament afectarà tot el territori per igual. Sí que és cert que tota la costa que està exposada cap a ponent, o que mira cap a ponent en general, cap a l'oest, sempre sol ser, en aquest cas, aquí on primer arriba la ventada i on primer se mou. Ponent i sud-oest, perquè tota la part sud també. Però vaja, que serà un vent que se notarà a qualsevol punt de silla, també sobretot a punts de relleu, una miqueta més elevats, una miqueta més exposats, però vaja, que vent en farà ben abastament, i tota la costa que mira cap a l'oest i cap al sud serà que també, si que tingui sonatge, també més destacable aquestes pròximes hores.
Pel que fa a les pluges, precisament com dius a capçalera d'aquesta secció que tenim durant el mes d'agost amb en Miquel Salamanca, què podem esperar? Plourà molt?
Pot ploure, bé, de fet ja ho està fent, i segons quines parts ho està fent amb certa alegria. Pot ploure fins a mitjan cap vespre, després ja s'haurien d'obrir fins i tot moltes clarianes quan entri aquesta ventada, perquè de fet ara mateix plou perquè no fa vent, o com a mínim no fa una gran ventada. Després, en el moment en què entri el vent, els núvols s'escamparan i deixarà de ploure, però sí, de fet hi podria haver qualque ploguda moderada que podríem dir que dona continuïtat a un període extraordinari, perquè realment a Ses Pitiuses en general i a Eivissa en particular ha estat una tardor molt humida, que han tingut desastres fins i tot, amb problemes d'inundacions locals, i després ha continuat l'hivern, ha estat plujós, i aquest mes de gener és extraordinari, d'un mes de 100 litres per metre quadrat a moltes estacions, quan la mitjana general de silla és de 37 litres en tot el mes. Per tant, ha plogut molt i això dona un poc de continuïtat i probablement no siguis de rebia aquesta setmana que plogui.
Això ens dona una mica de treva per aquesta sequera. Havíem desitjat tant sa pluja, Miquel, que al final els nostres desitjos s'han fet realitat.
S'han fet realitat, sí. És cert, això, sí.
Company, moltíssimes gràcies. Com dèiem, molta precaució durant el dia d'avui i qualsevol cosa, Miquel, et crida. Sempre és un plaer parlar amb tu, company.
Igualment, ja sabeu on soc.
Moltíssimes gràcies. Són les 12:14. Nosaltres ara fem una aturada, un minutet de publicitat i seguim amb Cultura Alternativa en torna. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
I ja tornem a ser aquí, ja estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora volem parlar de l'onzena ja edició del Festival Mal del Cap. El festival va començar el novembre i després de més d'una dècada la programació alternativa enguany ha canviat el seu format i encara ens queden gairebé 2 mesos de programació per davant. I per parlar-ne avui comptem amb Nimma Saranova, que és la directora del Festival Mal del Cap. Molt bon dia, Nimma.
Bon dia, què tal?
Què us va portar a fer aquest canvi de format enguany?
Bueno, pues ya sabes que la gente se va haciendo mayor, nosotros los primeros, y bueno, como sabes, somos una asociación sin ánimo de lucro, todas las personas que participamos, ¿no?, en el Festival Mal del Cap lo hacemos de forma totalmente desinteresada, es decir, es un trabajo voluntario, no cobra nadie, todo el mundo tiene además sus trabajos aparte, y bueno, pues eso, ¿no?, el trabajo que lleva el festival más el trabajo que lleva el trabajo remunerado, cuando ya una va cogiendo años y lleva 100 ediciones, pues va pesando un poco. Entonces, para que no nos pueda el desánimo, ¿no?, y ver otros formatos que aseguren un poco la continuidad del festival, pues pensamos este año en modificarlo, ¿no?, en no hacer 6, 7, 8, 10 días como hemos hecho alguna vez seguidos y hacer actividades en todo lo que vendría a ser el primer trimestre del año. También porque entendemos que eso también para las personas que son fans de Mal del Cap va a ser mejor, ¿no?, porque es más fácil pues poder elegir una vez a la semana una fecha para o un ratito para poder hacer una actividad que te guste que pues a lo mejor hacer 10 días enteros de actividades. Entonces eso también creo que para la gente que quiere disfrutar de todo el programa va a ser mejor.
Exacte, és molt més fàcil poder apuntar-se a tot si està així al llarg de diferents mesos i també permet dinamitzar també la programació cultural durant els mesos d'hivern, no?, on l'activitat certament baixa, no?
Claro, sí, es un poco la idea, porque, bueno, sabes que hay unos meses de terror, ¿no?, en la isla, sí, que son estos, a lo mejor, que estamos viviendo estos días, y queríamos, bueno, pues que la gente que está aquí pueda disfrutar de la programación que traemos, que, como sabes, es bastante alternativa, uh-huh, y además, de forma, como siempre, totalmente gratuita, porque en Ibiza, en Mal del Cap, apostamos por la cultura popular. Uh-huh. Eso no significa que la gente no cobre, lógicamente, o sea, aquí todo el mundo que viene cobra, no pedimos a nadie que trabaje gratis, nada más que a nosotros mismos, y también eso facilita que la gente pueda disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y que si está en una situación como la que ahora mismo, con todo el tema de lo que nos cuesta encontrar vivienda, uh-huh, lo que nos cuesta comer y vivir y respirar, uh-huh, y todo eso, pues es mucho más fácil poder ir a ver una actividad a Can Ventosa si es gratis, que si te cobran, no sé, 30 o 35 euros, como podrían cobrar, por ejemplo, con Ignatius Farray, que, uh-huh, es la persona que vendrá para clausurar el festival com a última activitat.
Exacte, i d'hora en parlarem de la programació, però abans et volia preguntar, Imma, quin balanç feis d'aquests primers mesos, d'aquesta 11a edició del festival, com a resposta al públic?
La verdad que muy bien. Mira, el día 29 de noviembre tuvimos la fiesta de inauguración, bueno, no de inauguración, la fiesta de presentación de la programación. A final del año tuvimos la suerte de contar con la Plaza del Parque, pudo venir Don Fluor, que es un DJ ya clásico en el Mal del Cap, y pegarnos una fiesta y buenísima, también con presencia de grupos ibicencos, como por ejemplo esta Melase. Hicimos un pedazo de maratón musical, ¿no?, que reunió estas tres propuestas: a esta Melase, a Don Fluor y también al DJ Enrique Malanga, que también es un buen clásico del festival, y la verdad que nos lo pasamos súper bien. Aprovechamos para presentar la programación y tuvimos la Plaza del Parque llenísima hasta los topes, hasta que nos fuimos. Y luego, después de la presentación, ya hemos llevado a cabo dos actividades de digamos la programación propiamente dicha de esta edición número 11, y la primera fue con Juarma, que es además el ilustrador del cartel de este año, que ha sido súper chulo. Vino a presentar su último libro, Poética de la Autodestrucción, en la librería Asa Cultural. También fue llenazo total, estuvo súper interesante, nos lo pasamos genial con él. Y la semana pasada tuvimos el día 22 de enero un recital poético que llamamos En Veu Alta, en Can Jordi. Trajimos también a una poeta vicenca, Jessica Ferrer, uh-huh, y contamos también con la presencia de Paloma Chen, que es una joven promesa de las letras, Premio Nacional de Poesía Joven Félix el Grande. La verdad que fue un flipe estar en Can Jordi un jueves, que venía mucha gente a ver un concierto y se encontró con este recital poético, con todo el mundo callado y atento a estas dos fieras corrupias que son Jessica y Paloma, y nos lo pasamos muy guay. Y esta semana pues tenemos ya cositas. Este jueves a Julián Jenison, uh-huh, que es miembro del colectivo Canódromo Abandonado, y nos trae un libro también a Can Jordi. Si quieres hablamos ahora de ello. Y también el viernes una actividad, perdón, esto es en Sa Cultural, ¿eh? Sí. La presentación del libro es en Sa Cultural el jueves, y el viernes en Cañeroni nos vamos a presentar en exclusiva, primera vez en Baleares, la película Balearic de John de Sosa, que es un director de cine independiente que precisamente este año está nominado al Goya a Mejor Director Novel.
Ni més ni menys, eh? Déu-n'hi-do, ja molt de nivell, molt de nivell, i ara repassarem també totes les activitats, evidentment, quan pertoqui, cada dia les anirem repassant també a l'agenda cultural del programa. I no sé, Imma, ja per anar mirant cap al final d'aquesta edició, si ja es poden donar més detalls de la Festa de Cluenda, on es farà aquest lliurament de premis.
Claro, y de muchas más cosas, porque aparte de lo que tenemos esta semana, en febrero, el mes que viene, vamos a tener actividades también en Cañeroni con stand-up. Vamos a traer a Xavi Daura, uh-huh, y a Cristina Ramón, ¿no? Xavi Daura también ha venido alguna vez al festival, sí, miembro del colectivo Venga Monjas, sí, que adoramos profundamente, y Cristina Ramón, que también es ibicenca. Como ves, siempre apostamos por una programación que traiga gente de fuera y gente de aquí de la isla, porque valoramos bueno, pues todo el capital cultural que hay en las Pitiusas. Y después de eso, ya en marzo, nos vamos a Can Ventosa, con lo que te decía al principio, viene Ignatius Farray e Irene Minovas. A Ignatius Farray creo que no hace falta presentarlo demasiado, pero bueno, ya sabéis que lo suyo es la cosa visceral, lo extremo, y que se ha consolidado como uno de los cómicos más influyentes de este país. Y Minovas, Irene Minovas, es una cómica catalana, es una de las voces más potentes de la nueva comedia, y la verdad es que va a ser fantástica y un gran descubrimiento para quien no la conozca. Después tenemos el Festival de Cortos. Ya sabes que todos los años hacemos sección juvenil en el Sedinou de Vila para los institutos de Ibiza, y luego vamos a tener la sección oficial del festival, también de la sección oficial de cortos, quiero decir, el día 20 de marzo. Allí también en el Cedinou vamos a proyectar los trabajos que hemos seleccionado entre más de 1000 y pico que nos han vuelto a llegar este año. Y la clausura, que era por lo que me preguntabas, pues será el día 21 de marzo, esa misma semana, con la entrega de premios a los mejores cortometrajes, con un concierto del grupo local Animals Marines, que son fantásticos, y traemos al dúo Hidrogenes, que hace poco estaban nominados también en los premios Feroz por la mejor banda sonora, por la película de Nacho Vigalondo, Daniela Forever, y son conocidísimos por éxitos como Disfraz de Tigre, etcétera. Y traemos a una DJ también estupenda catalana, DJ Mel, que bueno, vamos a gozarlo con una fiesta como la que se merece este undécimo Festival Mal del Cap.
I tant, ni ballàs, com no podia ser d'una altra manera, en aquesta 11a edició del Festival Mal del Cap. Anirem repassant, perquè sé que hem donat molta informació, les anirem repassant dia a dia, però també si voleu entrar a les xarxes del festival, allà teniu tota la informació més detallada. Inma Saranova, directora del Festival Mal del Cap, moltíssimes gràcies.
Nada, gràcies a vosaltres i gràcies també a tots els nostres patrocinadors, especialment a Turismo de Ibiza, que aposta també per una oferta desestacionalitzada, perquè si algú quiere venir a ver cualquiera de estas cosas ahora que está Ibiza un poco ruiny, pues que aprovecha y se venga.
I doncs veiem demà, com dèiem, de Massa Cultural a les 7 per la presentació de Deshacer el Ridículo, tratado sobre la risa, d'en Julián Jenison. I després de les narratives maldites, anem a veure què podem descobrir avui amb Ivan Llarza.
Gabinet de curiositats amb Ivan Llarza.
Dóna gust, amb aquest fred que fa, rebre aquí a l'estudi en Ivan Llarza i que ens porti aquestes togues, aquestes perruques, perquè amb aquest fred que
la levita,
fa,
la
veritat, exacte. Ivan Llarza, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Nosaltres, molt bé. I tu? Avui ja aquí disposadíssims a obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats, com ara sentíeu, amb aquesta meravellosa sintonia, eh? Uh-huh. Avui serà, sens dubte, ens ho vas dir, crec, fa uns dies quan vam parlar, que seria un gabinet especial perquè parla del teu tema, no? Avui hem vingut a parlar del teu llibre, a parlar de pa,
de la
veritat, de lo teu. Com estàs? De quina part del pa parlarem avui?
Bé, sempre un plaer immens venir al gabinet, però si és per a parlar de pa, això és... I l'excusa per avui, per aquest programa, l'he trobada aquests dies perquè estic impartint el mòdul de forneria, el màster de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, uh-huh. Per això tinc aquesta veu.
Perquè és que és el que té. Donar classes implica parlar molt, t'has de cuidar, ja et donaré alguns consells.
Sí, no, això dura 3 setmanes i n'hi ha temps per parlar molt de pa.
Perfecte.
I una de les coses que crec que més sorprèn als alumnes és la varietat gairebé il·limitada del món del pa. Mm. I això és especialment cridaner en alguns pans que, diguem-li, estan en els extrems del món del pa, que són increïbles, ja sigui pel seu mètode d'elaboració, els seus ingredients o la manera en què es consumeixen. Així que avui parlarem de... Trum, música dramàtica... Pans increïbles.
Pans increïbles.
Que no te los pots creure, de veritat.
Val, ja això sona genial. No m'imagino per on ens portarà sa cosa, però és que és veritat que, com dius... Molt sovint mos quedem amb aquest pa que prenem el dia a dia, no? I no li donem gaire importància, tampoc ens parem a pensar quins altres pans es deuen estar consumint en aquell mateix moment a altres parts del món. Així que aquests pans, que són increïbles, què tenen exactament d'increïble?
Sí, bé, jo, com bilbaí, he de dir que per conèixer pans increïbles, aquí a Eivissa no cal anar-se'n molt lluny, ja que una de les coses que li crida l'atenció als alumnes, que molts són no només forester de la península, però de tot, arreu del món.
Ah, sí?
Sí, quan feim pa eivissenc, que el feim en, batafaluga o quan feim ensaïmada, és el fet que aquests pans, aquestes elaboracions tradicionals, no duguin sal, cap mena de sal. I això, en si, ja és bastant sorprenent, encara que a la gent d'aquí, com, a tu, pues, ho doni per descomptat, això. I ja hem parlat alguna vegada aquí al gabinet d'aquest tema, però això fa que el pa local, que el pa eivissenc, Pitiús, Balear, sigui part d'un selecte club de pans de puresa absoluta, fets només amb farina i aigua, com el pa de la Toscana, que compta fins i tot, fixa't, que això aquí no, l'heu fet, però el, pan toscano, això que li diuen il pane sciocco, té una denominació d'origen protegida.
És que aquí, de veritat, sí, que hem d'aprendre molt dels italians.
Això és, s'ha de dir, sí. Així que, sense saber-ho, segur que molta gent d'arreu del món, fixa't, observa el pa d'aquí com una cosa cridanera i fins i tot increïble.
O exòtica, no?
Imagina't.
Segur.
Idò, avui cercarem els límits, com, hem dit, i aquí tenim pans sense sal. Però, més enllà, hi ha pans sense fermentació? És a dir, malgrat que avui dia l'idea general que tenim en parlar de pan és d'una peça esponjosa, amb una molla ple de foradets, això que els, tècnics diuen l'alveolatura del pa, de la, de la molla, en realitat, durant mil·lennis, això no va anar així, ja que els primers pans de la humanitat van ser simplement només unes coques planes sense fermentar, una mica com les tortilles mexicanes, o bé unes pastes humides cuites sobre pedres calentes. Van ser elaboracions que avui ens constaria classificar sota l'epígraf pa, però sense les quals no existiria el pa que coneixem avui dia. El pa àsim, que és així com es diu el pa sense fermentació, va ser, per exemple, el pa que va menjar Jesús en l'últim sopar, ja que la tradició judaica, a la Pasqua, el pa s'ha de fer sense llevat per recordar la fugida d'Egipte dels jeus que no van tenir temps per a fermentar el sopar.
Que té sentit.
Com a curiositat, i això és molt interessant, en el món de la, forneria estrictament judaica.
Més purista, no?
Més purista. Això que el diuen el... Ai, com es diu? Que no és halal, és altra cosa. Ai, no me'n recordo. Hi ha un, segel, allò. Està estipulat que en l'elaboració d'aquesta... Kosher. La
foneria
kosher. Sí. Està estipulat que en l'elaboració d'aquesta mena de pa, el, la matxà de la Pasqua jueva, no poden passar més de 18 minuts entre el pastat i l'enfornat, perquè no es produeix cap mena de fermentació espontània.
O sigui, ràpid, eh?
Sí, 18 minuts, imagina't.
I de veritat, o sigui, si, passen 19 minuts, què passa?
O 20 o 22.
S'ha de tirar, o què?
Jo no sabria dir-te. Jo imagino que en algun lloc cal posar el límit i que no siguin 17 ni 19.
Tenia
jo...
el cronòmetre allà prop. Saps aquests ous de cuina? Tu en tens, ous d'aquests?
No, jo tinc més una cosa, més digital.
Més sofisticat.
Però sí, ja les he conegut, sí. Jo, pel que he llegit, això va del Talmud i sembla que, en el fons, la gent que elabora pa àsim el respecte, fixa't. Una altra cosa curiosa és que a vegades alguns pans sense fermentació també entren dins una altra categoria. Atenció, pans cuits sense forn.
Com?
I tu pots, clar, pots preguntar com es pot coure un pa sense forn. I, com hem vist, algunes de les coques aquestes molt, antigues es fan sota calius. Atenció, paraula de 500 punts. Són pans subsinericis, és a dir, que es couen sota la cendra, subsinericis.
D'acord.
Sí, per exemple, a Astúries, sense anar-nos molt, lluny, fan unes enormes peces de pa de farina d'espelta, escanda, que li diuen allà, de més de 20 quilos, imagina't, això és increïble, això no cau, no cap en cap forn, i això ho deixen tota la nit sota brases, creant una muntanya de pa, brases i fulles que sembla que vengui d'un altre planeta. Això es diu la panxa. A Islàndia usen el calor natural de la terra, que d'això ja en tenen molt, per a coure un pa tradicional anomenat... El meu islandès no és el...
No és perfecte, sí, igual, però segur que és molt millor que el meu.
És hevera brot, brot com pa. I per a coure aquest pa, normalment el fiquen en un motlle, fan un pa de motlle de sègol, i l'enterren en una zona on hi hagi surgències naturals d'aigua calenta, com ara un guèiser o en zones volcàniques, i l'endemà hi tornen i el pa està cuit. Vaja, que no es pot ser més ecològic.
La veritat que no.
Sota la terra, amb el caloret de l'escalforeta de la terra. Sí, sí, sí.
Fixa't, no,
més ecològic que possible. Seguint aquesta idea de cocció extrema, molt prolongada, com la panxa el jefe de brot, a Alemanya hi ha un pa molt conegut, anomenat Pumpernickel. És aquest pa que es pot trobar aquí al supermercat. És molt fosc, molt humit... normalment es troba embolicat en plàstic i no té una molla com metal, sinó que està compost més aviat per grans. No té una molla que pot sucar i va. Té un color marró fosc i un sabor que és a la vegada dolç i àcid. És molt intens. No sé si el coneixes, el Pumpernickel.
No he tingut el pa, però ara m'han vengut
ganes. Si el cerques al supermercat, ho trobaràs. Idò, resulta que aquest color, aquest gust i aquesta textura se li donen la seva llarga cocció de més o menys 24 hores a baixa temperatura. De cocció. Per desgràcia, les versions que es troben aquí als supermercats solen ser succedanis que porten xarop per aconseguir algunes d'aquestes característiques, com ara el color, etc., que en la versió autèntica s'obtenen per la lenta caramelització de les sucres del pa. Això és un pa al·lucinant, el Pumpernickel.
Del Pumpernickel, que són 24 hores. O sigui, veníem d'aquest pa d'àcim, de 18 minuts, 18. Veritat? Déu-n'hi-do, sí que són increïbles,
estem als extrems, i estem parlant de 24 hores de cocció, no 24 hores de fermentació, que ara és una mica que s'escolta, no? Ah, sí. Pa de llarg... No, de cocció.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I encara que els pans més habituals al nostre voltant solen tenir una cocció més breu, una temperatura més alta, entre altres coses, per economia de calor, i també perquè, s'ha de dir, ens agrada l'escorxa, i per això el covem, l'hem fet coure a alta temperatura, perquè es quedi cruixent i faci crec.
Exacte.
Però, en realitat, es pot fer pa de moltes altres maneres.
A veure.
Parlant d'escorxa, hi ha una família de pans que no en tenen, ja que es couen a baixa temperatura. De segur els coneixes, els nostres oients els coneixen, a Àsia... És molt freqüent trobar pans cuits al vapor, ja sigui com trossos de massa blanca o com a pans farcits, tip baoxi.
El baoxi.
I de la Xina a Filipines, això és una cocció a baixa temperatura en una atmosfera saturada d'humitat. I això impedeix que es creï escorça. I això dona una molla molt tendreta i molt humil, que fa molt de gust.
Sí, que està boníssima.
Una mica més a prop, ja a Europa. En el centre de Suècia és tradicional coure pans de sègol al bany maria. I fixa't, això ho fan. Fiquen la pasta de sègol en motlles de metal i ho fan coure 3, 4, 5 hores, la qual cosa també dona com a resultat aquesta molla molt humil i una absència absoluta d'escorxa.
Vaja, o sigui, hem prescindit de la sal, de la fermentació, del forn. Es pot prescindir d'alguna cosa més per fer pa?
De la farina, de l'aigua, del que sigui.
Ja, no. Jo no sé.
Aquest és un tema molt interessant, ja que la mateixa noció de pa és una cosa cultural. En alguns llocs els pans són grans i cruixents. En altres llocs són petits i tendres. En uns llocs són blancs, foscos, són negres... Això m'agrada dir... que el pa és la pàtria de cadascun. És el teu,
per favor, que polit.
És el teu jardí de l'ànima, és el teu raconet. I jo dic que el pa és una cosa que mengem, però és més aviat un atribut cultural. Això és el pa. Un dels aliments que podem considerar pa, i això desafia els límits del que creiem que és pa, és un pa que tenim a Espanya, es diu paella de gofio. A Canàries. Miguel Unamuno, l'escriptor bilbaí, va ser bandejat a Fuerteventura i allà va conèixer el gofio, que és farina de cereal torrat. Això és una tècnica mil·lenària que fa que els grans es conservin millor i siguin més fàcils per a digerir. Això l'ésser humà ho ha fet des de fa desenes de milers d'anys, torrar els grans. Unamuno es referia al gofio com un pa prehistòric i, més aviat, l'esquelet del pa. L'escriptor bilbaí va aprendre a apreciar el gofio i fins i tot en la seva presentació més esquemàtica i més simple, que és això que et deia abans, la pella, de la qual va dir que era la ossatura del pan, és a dir, és l'esquelet. I la pella de gofio, com es fa això? És molt simple. Tu agafes farina de gofio, que és cereal torrat, i li fiques el que sigui, una mica d'aigua, de llet, i fas una bola, una massa. Això és una cosa que et pots menjar tallada, et pots menjar a pessics, i com que no té fermentació ni cocció, això es resisteix a la classificació com a pa en el sentit tècnic de la paraula que tenim, però sense dubte abraça aquesta classificació en el sentit simbòlic de la paraula. I aquí ho tens, un pa sense fermentació ni cocció.
Ostres, és que ara m'han vingut moltes ganes de tastar aquest
pa. La paella de gofio.
No sé quin gust deu tenir, però és ben curiosa. I ja per acabar, hi ha alguna altra elaboració de pa que sigui d'aquestes que diguis tu, això és realment curiós, sí, realment especial per algun motiu?
Sí, i hi ha moltes. Hi ha una que quan jo la faig en cursos o la conto com se fa això, deixa bocabadada a la gent, a tot el món. I tot el món diu, què? Què és el que tu?
De diré, segur diràs, molt probablement, sí. A veure.
En la tradició fornera alemanya hi ha un pa que ha guanyat fama a tot el món, de segur el coneixes, és el bretzel.
Sí.
Entre altres coses, perquè també el fan als Estats Units, que fa una mica d'altaveu per popularitzar alguns menjans europeus.
Sí.
El bretzel, ja sigui als Estats Units o a Alemanya, són uns panets que tenen una forma com de llaç, com de nus, així s'embolica la massa,
sí,
i una escorxa que és d'un color marró molt particular, molt brillant,
oh, quina gana,
i té uns cristalls de sal.
Sí.
També n'hi ha de bretzels en forma de petit snack, que és molt, és, sí, més aviat cruixent, que segur que els oients potser l'han provat així. La pell del bretzel, l'escorxa, ens dona una pista, ja que fa un gust molt estrany, molt particular, no sé si te'n recordes, com a fòsfor, una cosa molt, molt rara.
Sí.
I això, si li dona, la sosa càustica que s'empra en la seva elaboració. Encara que sigui increïble, aquests panets es banyen, abans d'enfornar-los, es banyen en una solució de sosa càustica, normalment al 4%, i en el forn la sosa càustica fa que la caramel·lització dels sucres en l'escorxa sigui molt intensa, la qual cosa crea un color molt polit, i l'enfornat fa que siguin segut menjar-los i no hem d'acudir corrent a urgències a cap misses per netejar-nos l'estómac. I la solució de sosa, com dèiem, la sosa càustica, en alemany es diu Laugen. És a dir, aquests bretzels, perquè n'hi ha de bretzels dolços, però aquests bretzels es diuen Laugen bretzels. I encara n'hi ha també Laugen croissant, Laugen panet, el que sigui, i Laugen qualsevol cosa, qualsevol massa que tu banyis en Laugen adquireix aquesta escorça i aquest gust tan especial. El que és curiós és que, tot i que sembli això una cosa molt estranya, molt llunyà, la sosa càustica es fa servir en molts llocs, per exemple, per a preparar olives, que podes preparar o bé amb sal, amb una salmuera, o bé amb sosa càustica. I això ho fem aquí, sense anar molt llum.
Què? Fort, la veritat és que si no et conegués, si no sapigués que ets una veu autoritzada per parlar d'aquest tema, més autoritzada impossible, jo diria, però avui què és? 28 de desembre? És el, sí, Dia dels Innocents? Ah, no.
Sí, sí.
No, és veritat,
això, eh? No me l'he inventat. Sí,
no?
Els nostres oients que el fiquen a YouTube, com es fan els bretzels? Ja veuran que hi ha unes maquinetes o els forners que banyen els bretzels en sosa càustica.
Això ho hem de veure tothom allà. Avui col·lapsant YouTube des del Gabinet de Curiositats. Ivan Llarza, moltíssimes gràcies, com sempre,
sí,
per fer-nos viatjar i també descobrir altres elaboracions de pa que són tan exòtiques i curioses. I no sé si ja saps de què parlarem el pròxim dia.
Potser de pardalets.
Molt bé.
Que els tenim una mica oblidats.
Una mica abandonats, els nostres pardalets. Molt bé, Ivan Llarza, i fins molt aviat.
Fins la propera.
IB3 Ràdio és història.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Doncs ahir 43 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada dimecres cap a aquesta hora hem sortit al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i sobretot per posar la vista en el futur dels joves d'Eivissa. Quin futur s'esperen pel que fa a la seva formació? És un reportatge d'Ana Nieves García Galvez.
Fisioteràpia, informàtica, administració i direcció d'empreses, dret, psicologia, infermeria o ciències de l'activitat física i l'esport són alguns dels graus que volen estudiar alumnes de segon de batxillerat que aquesta setmana estan participant a la Fira Educativa Futuria Més Jove. Altres no ho tenen tan clar i arriben a aquesta cita organitzada per l'Ajuntament de Santa Eulària amb molts de dubtes. Encara tenen uns mesos per davant per analitzar les seves opcions i pensar cap a on enfilaran el seu camí. Junt a ells, aquesta setmana omplin el Centre Cultural de Jesús estudiants de quart d'educació secundària obligatòria que enguany també hauran de decidir si estudien batxillerat o si opten per un grau de formació professional. I divendres serà el torn de l'alumnat de formació professional que tancarà una setmana de tallers i activitats amb les que es busca acompanyar els i les joves en la construcció del seu projecte vital i professional. Perquè aquest, oferir acompanyament, és el principal objectiu de la Fira Futuria Més Jove. Ho explica la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària, Eva Navarro.
El objetivo viene a ser acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones, es decir, darle las herramientas para que cuando tengan que decidir sobre su futuro académico y profesional, lo hagan teniendo en cuenta sus propias habilidades, su personalidad, es decir, haciendo un buen trabajo de autoconocimiento y luego ya lo que es evidente, conocer la oferta educativa y el mercado laboral. En el mercado laboral, en cuanto a cómo va fluyendo y qué competencias están pidiendo hoy en día.
Futuria Més Jove arriba enguany a la seva 12a edició. Neva Navarro recorda com va començar fa més d'una dècada amb una única conferència i ressalta com van veure la necessitat de que el projecte evolucionés.
La verdad es que empezó todo en 2014 con una charla que se hizo en el Punt Jove y se vio como que funcionaba y que era algo que tenía que llegar a más gente. Porque al final los Punt Joves no va a todo el mundo. Entonces, bueno, se acordó con los centros educativos de que sea una actividad anual. Y bueno, al principio era una charla que estaba muy bien, pero bueno, cada vez como que nos gusta más lo práctico, ¿no? Y es más complicado hacer caso a una charla de 2 horas y lo que queríamos era que los jóvenes fuesen parte esencial del proceso, no solo escuchar y luego podían resolver dudas y tal, sino que ellos pudiesen ir construyendo ese conocimiento.
La cita es desenvolupa durant una setmana sencera. Va començar dilluns i acabarà divendres. I per ella passaran més de 800 estudiants del municipi de Santa Eulària.
De cuarto y de segundo de bachillerato, en un principio vendrán 700 alumnos de los institutos de Isidor Makavich, que es con el que empezamos, el Colegio Mestral y el IES Cuarto del Rey, el IES Blancadona, y el jueves vendrá el IES Xiac. Y después de FP vendrán unos 130 alumnos más o menos del IES Xarc y del IES Isidor Makavich. Son dos de los centros, son los que están en nuestro municipio y luego el resto de centros siempre reciben residentes de nuestro municipio, como es en el caso de Isidor Makavich y Isa Blancadona, que bueno, el alumnado de Puigdemont y de Jesús pues son sus centros de referencia. Y bueno, y al final el Colegio Mestral es un colegio privado que también tenemos bastante alumnado de Santa Eulalia, entonces va un poco por ese camino.
Per ells i elles han organitzat tallers i diferents activitats.
los primeros 4 días vamos a hacer los talleres con cuarto de la ESO y con segundo de bachillerato. Y cuarto de la ESO, como novedad este año, vamos a tener un escape room basado en eso, en cómo es el proceso de toma de decisiones y, bueno, diferentes pruebas que se van a ir encontrando pasando por el autoconocimiento IVA y el mercado laboral. Y luego pues tendrán una charla también, una vez ya estén espabilados, una charla pequeña ya de cómo es el proceso, en plan, prepárate para esta toma de decisiones, y luego ya un juego de grupal para ir resolviendo preguntas. Segundo de bachillerato, pues también van a tener una dinámica de role-playing y esa típica charla también de ponerte en situación, también muy participativo. Y luego ya el viernes tenemos la sesión con los FPs. Ahí va a haber tanto talleres específicos para grado básico, para medio y para superior. En grado básico estará más centrado en el autoconocimiento, en enganchar a los jóvenes a seguir estudiando. Y luego grado medio y superior, pues bueno, ir viendo qué competencias te van pidiendo actualmente en el mercado laboral y también ese tipo de dinámicas de escape room y tal.
Totes aquestes propostes recolzades a més per un equip de professionals amb els que l'Ajuntament de Santa Eulària, concretament el Centre d'Informació Juvenil, col·labora per organitzar aquest esdeveniment.
A nivell organitzatiu, l'organitzamos des de l'Ajuntament de Santa Eulària, però col·laboramos con una empresa de Barcelona que se llama Dep Institut, que cuenta con un gran equipo de técnicas de orientación académica y profesional. Llevamos ya muchos años trabajando con ellas, pero no, o sea, formamos de parte de ese proceso de creación. Ellas van proponiendo, desde el departamento vamos como perfilando lo que queremos y lo que no, también porque tenemos en cuenta qué espacio tenemos y los centros educativos, y también con el feedback que nos dan los centros y el alumnado, porque siempre pasamos al final un cuestionario de evaluación que nos es de gran ayuda. Así que es un proceso colaborativo entre ellas y entre nosotros.
Un feedback que en aquests anys ha estat positiu.
Creo que la sensación, por tal y como se ve y también por cómo el feedback que nos dan las técnicas que los llevan a cabo, es bueno. Al fin y al cabo, como se les hace partícipes, no vale estar ahí escuchando. O sea, aparte tenemos un equipo de monitores que están apoyando y también contamos con el apoyo de los profesores, que hacen que los alumnos, no, por decirlo de alguna manera, no se queden dormidos, ¿no? Sino que sean parte de ello. Es positivo, aunque siempre, como todo, siempre hay propuestas de mejora, y yo siempre digo, por favor, hacérnoslo llegar, porque es súper importante para nosotros que esto sirva para algo, no sea para llenar un expediente más.
Segons Neva Navarro, hi ha molts de condicionants que afecten els alumnes i les alumnes a l'hora de prendre decisions i en les que cal incidir. De fet, això és el que va fer que una cita que va començar adreçada a estudiants de quart d'educació secundària obligatòria s'ampliés.
De hecho, antes solo hacíamos estos talleres para cuarto de la ESO y decidimos que, bueno, vimos que le quedaba muy lejos el hablar de la PAU. Entonces, lo que dijimos es, vale, otro momento de decisiones, segundo de bachillerato, o sea, es importante ya que vayan pensando en cuarto de la ESO porque rama quieren ir, pero también hay que ir trabajando en segundo de bachillerato de forma más específica, ¿sabes? Por ejemplo, trabajamos los condicionantes. Cuando tú vas a elegir un estudio, siempre piensas en lo que van a decidir mis amigos, a dónde se van a ir. También hay condicionantes económicos, la familia, si vas a seguir como el legado familiar, o quieres ir por otro camino. Entonces, por eso decidimos que en cuarto de la ESO nos quedaba como que un poco lejos para ciertos aspectos, y luego en FP, pues bueno, siempre es un punto de inflexión cuando acaba en el FP, ¿y ahora qué? Entonces, también pues les hacemos pensar, pero también en otros, por ejemplo, en FP superior, pues igual encaminamos un poco más al mercado laboral.
I és que l'alumnat encara tria sense saber realment què ha de tenir en compte o quina oferta té al seu abast.
Creo que sí, sigue siendo un poco lo de me enamoro de esta carrera, pero no sé realmente qué hay dentro de ello. Y luego el problema de hacer como un plan B. Es decir, muchas veces, pues bueno, pensamos, yo quiero entrar en esta carrera, tal, pero es verdad que cada vez se pide más nota. Aparte, la nota de acceso, yo siempre les digo, es orientativa, puede cambiar. Entonces, que sigan teniendo ese foco en quiero esto, pero que sí que planifiquen un plan B, y que a veces el camino, como yo digo, no es recto, tiene curvas, pero ese camino como que te lleva a un aprendizaje que igual te favorece mucho más a tu futuro.
Respecte a la formació professional, la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària destaca que ha canviat la visió d'ella i que cada vegada esté més en compte com a opció de futur.
Me da la sensación que eso está cambiando, porque creo que hay cada vez más demanda. De hecho, es cada vez más difícil entrar a un FP cuando antes era, si no me cogen en la carrera, me voy a un FP. Yo lo digo por experiencia, yo he estudiado en la universidad y luego hice un FP, y un FP sales muy preparada. Así que yo animo a todos a tener en cuenta esa gran, o sea, esa vía, y luego, si quieres seguir más adelante, hacer un grado universitario y seguir formándote, también puedes. Incluso al contrario, hacer un grado universitario y luego un FP, como fue mi caso, también creo que es muy favorecedor para seguir aprendiendo y siendo más competente profesionalmente.
Però hi ha prou oferta a Eivissa? Ella creu que hi ha una oferta adaptada al mercat.
Creo que al final está adaptada al mercado laboral. O sea, muchas veces nos quejamos de que hay muy poca oferta, pero también cada vez es más amplia. Y también va un poco en demanda. Van apareciendo nuevos FPs que no se llenan y entonces van buscando otras posibilidades. También va a depender de qué equipados están los centros educativos. Entonces, depende de muchos factores, pero al fin y al cabo están respondiendo a un mercado laboral que hay aquí en la isla. Y yo siempre animo, si podéis quedaros aquí, aquí se puede formar muy bien, pero también podemos abrir el abanico e irte a cualquier sitio y no hace falta que sea una gran ciudad. O sea que al final las posibilidades están.
En aquest sentit, i per conèixer tota aquesta oferta, es celebra la Fira Orienta't, que Neva Navarro veu com a complementària de Futuria més jove, ja que incideixen en qüestions diferents.
La Feria Orienta't del Consell, la verdad que está muy bien, pero marcamos esa diferencia a través de los talleres. Creo que el valor que le podemos dar a esa feria es que, bueno, el ponerle valor a los centros que están haciendo formación profesional, porque allí tienes a todo el alumnado que te muestra cómo funciona, de qué va ese FP al que puedes acceder aquí. También participan ciertas universidades que lo que puedes, a lo mejor no es querer ir a esa universidad, sino lo que es preguntar acerca de ciertos estudios. Y la verdad que también es positivo, y además nosotros, los ayuntamientos, lo que vamos es a presentar nuestros centros de información juvenil, nuestros casales de jóvenes, así que creo que es una oportunidad, o sea, más libre, de ir preguntando según lo que tú vas necesitando. Entonces aquí, bueno, tienes estos talleres específicos y allí es como tienes esa libertad, pero que se complementan ambos súper bien.
I per acabar, uns consells de les qüestions que, segons la tècnica de joventut, han de tenir en compte els estudiants a l'hora de prendre decisions en un moment tan important pel seu futur.
Sobretot, pensar que la decisió és tuya. És a dir, és veritat que tens que veure què possibilitats tens, perquè és veritat que con la família hay que contar para ciertos aspectos, sobre, por ejemplo, en el económico. Pero la decisión es tuya. Luego, trabajar mucho el autoconocimiento. Me parece genial eso. O sea, ojalá a mí me lo hubiesen dicho, porque a mí lo que me dijeron es, toma, este catálogo de carreras, elige la que más te guste. Luego, no parar de mirar qué oferta académica hay, porque es que está cambiando tanto todo. Por ejemplo, una de las alumnas que han recibido este último curso la excelencia académica con nuestras ayudas de insularidad ha estudiado grado en inteligencia artificial. O sea, esto hace unos años no lo podíamos pensar. ¿Qué más? Pues que los caminos a veces no son rectos, o sea, que tienen curvas y el viaje es increíble. O sea, que no hay que preocuparse por eso. Y sobre todo lo del plan B. El plan B, importante tenerlo en mente, porque luego a veces la frustración es muy dura y creo que al final, pues si tú vas estableciendo ese plan B por si acaso, luego pues lo miras con otro punto de vista.
Que important aquest últim missatge, Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies per haver recollit aquest testimoni.
De res.
I em quedo amb aquest missatge inspirador que ens deia Ana Eva Navarro, la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Santa Eulària. Moltíssimes gràcies. Quan són les 12:57, res, ja anem enfilant al final del programa d'avui. Yeah.
L'agenda. You are my fire.
I Nieves, repassem l'agenda cultural del dia. Avui volem destacar una proposta a Vila, on podem assistir a una nova sessió de la secció oficial de curtmetratges de la 9a edició d'Ibicine.
Sí, en plano laboral és el títol d'aquesta sessió en la que es projectaran 9 curtmetratges d'animació, ficció i documental que parlaran de la feina com a experiència vital. Estela, El ressò de la mirada, Escribiendo, Happy Hour, Periquitos, Les imatges arribaren a temps, Madre, Buffet Paraíso i Hurtajo són els títols que es podran veure al Centre Cultural Camp Ventosa. Les projeccions començaran a les 7 de la tarda i les entrades per assistir es poden comprar a la web d'Ibicine.
I recordeu, com ens ha explicat abans el nostre company, el meteoròleg Miquel Salamanca, que aquesta tarda s'esperen fortes ratxes de vent que obligaran a extremar la precaució. Eviteu desplaçaments innecessaris i davant qualsevol incidència, si necessiteu ajuda, crideu al 112. Nieves García Galvez, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Tenim en Felipe Ruiz cantant la lletra que se la sap de, vaja, tota, eh? De principi a fi d'aquest himne dels Backstreet Boys. I per què el posam? I és que avui el cantant Nick Carter va néixer fa 46 anys, és membre fundador d'aquest grup de pop, els Backstreet Boys, format a principis dels anys 90. Des de llavors han publicat, juntament amb AJ McLean, amb Brian Littrell, amb Howie Dorough i amb Kevin Richardson, una desena d'àlbums. Segueixen en actiu, per si no ho sabíeu, i avui el felicitem i ens acomiadant escoltant aquest I Want It That Way, una cançó de l'any 1999 dins del seu segon disc. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Vinga, va, Felipe, segueix cantant. Fire, the one desire you are.